migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pensar precisament que les nostres dades estan segures és un pensament correcte, adequat, legítim, i sobretot si estàs a Europa encara tens una legislació que és sensible davant de tot això. Però hi ha d'altres dades que de mica en mica es van utilitzant i que són úniques. Van començar ja fa temps amb les nostres empremtes digitals, però ara la qüestió va una mica més enllà. Les dades biomètriques. Que ja s'utilitzen a diferents passaports, i ara en parlarem sobre el tema, però el futur passa per l'iris. El futur passa pels nostres ulls. I on està el límit de tot això? On està el límit d'aquestes empremtes? On està la nostra empremta, que no la veiem, però que la tenim i que és única en tots nosaltres, pot ser utilitzada? Fins a quin punt? Doncs és una qüestió que precisament els governs han de posar-se en marxa i sobretot que els ciutadans hem de tenir en compte i ser conscients de tot això, perquè possiblement encara no donem prou valor a les nostres dades. Quan pensem en coses gratuïtes com aplicacions, com certes webs, no, és que en aquest cas no hi ha res gratis. Possiblement no som conscients, però el valor de les nostres dades és molt car i es paga molt. D'aquí tots aquests atacs que fan a Facebook i demés. De seguida en parlarem de les biometries ben utilitzades, en aquest cas, als aeroports, que ajuden a que tot sigui més àgil. Això ja s'aplica a aeroports com el de Barcelona, per exemple, no? En parlarem de seguida. Què tal? Benvinguts a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I el cas és que ja ho noteu, no? Segurament ho podeu notar, perquè avui divendres han baixat les temperatures. Farà calor. Avui divendres encara farà molta calor. Quan es diuen que baixaran lleugerament les temperatures, estem parlant que no arribarem als 40 graus ni per sobre dels 40 graus. Una altra cosa és que parlem de 38, que parlem de 37, que parlem de 31. Parlem de temperatures elevades. Quan el canvi, i tampoc s'esperen pluges per avui, quan el canvi autèntic i que notarem clarament serà ja a partir de demà dissabte. Aquí ja sí que esperem una entrada de vent nord, del nord, que farà baixar sensiblement les temperatures, però no només això, sinó que ve aigua. Venen pluges acompanyades de tempestes que poden ser localment fortes o molt fortes. D'entrada per demà dissabte, tant pel matí, però sobretot per la tarda, de demà dissabte, hi ha alerta per intensitat de pluja a pràcticament totes les comarques catalanes. Actuant el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, els Empordans, el Baix, el de Dalt i el de Baix, doncs, els que actuen aquestes, tota la resta està tenint una alerta per possible intensitat de pluja. Unes temperatures marcades sobretot de cara a dissabte, entre dissabte i diumenge. Aquí és on estan les alertes importants, sobretot diumenge matí, que hi ha fins i tot una alerta important cap al Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, la costa central, és la que entre la nit de dissabte i matí del diumenge es podria portar, doncs, aiguats, tempestes fortes o molt fortes. Bé, i com tenim el trànsit? Doncs connectem i preguntem al Servei Català de Trànsit. En Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Doncs trànsit tranquil. Continua la calma en aquesta xarxa viària. Anteriorment comentàvem un parell d'incidències que s'han anat resolent. Ara, bàsicament, ens quedarien uns 2-3 quilòmetres de molta lentitud aquí a l'autopista AP7, al tram de Mollet del Vallès, entre Santa Perpètua i Mollet, sentit nord, sentit Girona. Són restes d'un accident que ha passat ja fa estona, els vehicles ja estan retirats, però aquest tram Santa Perpètua a Mollet encara el trobareu carregat, autopista AP7, com et deia, sentit nord, sentit Girona. Poca cosa més, ens quedem amb aquest tram d'aturades puntuals d'un quilòmetre a la Nacional 2, a la Jonquera, també en sentit nord. A la resta de la xarxa viària, el trànsit, de moment, el veiem força tranquil.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
anem a parlar de perdre pes, de salut. Parlem del pla que t'ajudarà a perdre d'entre 4 i 7 quilos només en 3 setmanes. Parlo del plan 1, 2, 3. Y ahí tenemos a Enriqueta, la dietista de Clinité, para explicarnos el tema. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días, o buenas tardes, o buenos mediodías, como tú prefieras.
Bueno, pues buenos días, tenemos cambio todavía.
Muy bien, pues bueno, eso es, el plan 1, 2, 3 nos ayuda a adelgazar bastante rápido.
Sí, porque son solo 3 semanas, no son batidos, vamos a seguir comiendo sin efecto rebote, y como tú bien has dicho, en 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos.
Es importante, pero el plan 1, 2, 3 además, evidentemente tiene registro sanitario para toda tu tranquilidad, es económico, ya lo verás, y además es que es muy fácil de hacer y es apto para todos, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas, Enriqueta, nos despedimos de entre 4 o 7 kilos.
Pues sí, vamos a repasar las 3 semanas, si te parece, Cruz.
Sí, adelante, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues tomaremos los sopes con sabor a piña que nos ayudan a drenar, a eliminar todas las toxinas y los michelines. Nos deshinchamos, vamos a recuperar nuestra cintura. Pero importante, vamos a perder más de 2 kilos y bajaremos más de una talla.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja.
Sí, que son pura fibra y prebióticos, para recuperar nuestra flora intestinal, para combatir el estreñimiento, decirle adiós, y nuestro metabolismo que vaya más rápido. Y aquí ya perdemos también más de 2 kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos atrapan la grasa localizada, la eliminamos y seguimos perdiendo peso. Sin efecto rebote, que el resultado en estas 3 semanas es de 4 a 7 kilos menos. Y además cuidándote la salud, porque con el plan 1, 2, 3 vas a regular los niveles de azúcar, colesterol, la tensión, bueno, y también si tienes tiroides, si lo puedes hacer con toda tranquilidad. Y si quieres tu plan 1, 2, 3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1, 2, 3. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte. Pero es que además, Enriqueta, con el plan 1, 2, 3, hoy también tenemos esa oferta veraniega fantástica.
Vamos a hacer la oferta veraniega, que es regalar a todos los oyentes de COPE que llamen ahora, con el plan 1, 2, 3, las 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo, pero también vamos a poner de regalo nuestro gel reductor, quemagrasas, que lleva rolón incorporado, que es una auténtica maravilla para reducir. Gratis con tu plan 1, 2, 3, solamente tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53 y por fin vas a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas y sin hacer dietas imposibles y sin pasarte horas y horas en el gimnasio.
650-51-52-53, disfruta de esta oferta de verano con el plan 1, 2, 3, que es económico, y toda la información la tendrás por teléfono y está Enriqueta todo su equipo para atenderte. 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo recibes mañana mismo por mensajería sin gastos de envío, llamando solo a ese teléfono, al teléfono del plan 1, 2, 3, al 650-51-52-53, y diremos adiós de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Vamos a perder 3 centímetros de volumen casi sin darnos cuenta, y además va a aportarnos esa dosis extra de vitaminas y minerales, el plan 1, 2, 3. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, muchas gracias.
Patunets, y bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana, cuida't. Doncs, de seguida, després de parlar d'això amb l'Enriqueta, doncs parlarem d'aquesta biometria que em feia referència, com s'utilitza la biometria, com funciona tot això i com s'utilitza els aeroports de Catalunya. De seguida en parlem, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales. comerciales te da gracias a ti.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fuego en el fuego. Son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo. Sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí?
Com s'utilitza la biometria als aeroports catalans? Doncs parlem d'això, d'aquest tema, amb el director d'una empresa digital que està fincada a Barcelona i que en sap i molt del tema. L'empresa es diu Community Internet. Ell és l'Enrique San Juan, que d'això en sap perquè també viatja molt i utilitza aquest passaport amb dades biomètriques. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
Un placer. Oye, da un poco de miedo esto del reconocimiento facial, esta biometría aplicada a la seguridad en aeropuertos y estaciones de tren. ¿Dónde están los límites? Porque no sé si está muy claro esto.
Bueno, está normado la utilización de sistemas de reconocimiento facial, especialmente en lo que se refiere al control de pasaportes, por ejemplo, el paso de fronteras, cuando las personas transitan por el aeropuerto y llegan y tienen que pasar este control. Hay dos formas de hacerlo. Uno, la tradicional, que es a través de el reconocimiento y la inspección por parte de un operario de la policía, que te mira el pasaporte, te mira la cara, te mira los ojos y ve si eres tú o no eres tú la persona que está en la fotografía. Y a partir de ahí te deja pasar o te hace preguntas o lo que sea, ¿no? Sí. Pero eso, al final, si lo imaginamos, como tú decías, en una operación retorno, en el cual hay miles de personas pasando en todo momento por el aeropuerto, se producen colas, esperas, y eso al final genera malestar en la experiencia del usuario y en el propio sistema. Con lo cual, desde ya hace bastante tiempo, creo que fue en el año 2007, que se empezó a instaurar el pasaporte electrónico, que se llama así. El pasaporte electrónico que, además de los datos visibles de forma normal, incorpora información biométrica en el propio pasaporte. Es un pasaporte que, si miras tu pasaporte, verás que tiene una de las portadas un poco más gruesa. ¿Sí? Eso es porque almacena un chip, y en ese chip están incorporadas, aparte de tu información básica, nombre, apellido, todo lo que forma parte de ahí, también se ha incorporado información sobre tu rostro. Está la fotografía que forma parte de tu pasaporte, está digitalizada, y esa fotografía está insertada en ese chip, de tal manera que los datos biométricos, que son aquellos que conforman nuestra cara, en este caso la distancia de los ojos, la relación con la nariz, todo ese tipo de cosas, forman parte también de un patrón matemático que identifica claramente al individuo.
Es alucinante. Entonces, eso,
además, ese chip también atesora la información de tus huellas dactilares, la de los dos índices de ambas manos. Con lo cual, cuando tú pasas, si en los sistemas automatizados de control de seguridad de aeropuertos, si lo tienen previsto, por ejemplo, el de Barcelona lo tiene y el de Madrid obviamente también, pues tú vas solo con tu pasaporte, pones el pasaporte en una máquina que lee en ese momento el chip, por eso tienes que mantener el pasaporte abierto por la tal como te indica la figura, está leyendo la información del chip, y a partir de ahí luego tienes que poner la mano en el lector de huellas dactilares, y mientras eso ocurre también hay una cámara que te está enfocando la cara, y ahí viene cuando tiene la parte del yuyu, ¿no? Porque tú ves la imagen tuya reflejada en la pantalla de ese control de acceso, y hay dos cuadraditos verdes que te señalan las pupilas, ¿no? Y eso da como una especie de...
Sí, sí, de grima, ¿no? Un poco grimoso, sí, sí.
Sí, sí, ¿qué está pasando? ¿Qué me está viendo? ¿Qué sistema me está escaneando? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí detrás, ¿no? Porque antes veías al policía y, bueno,
claro,
es un policía, ¿no? Pero ahora, ¿qué está ocurriendo detrás? En realidad, no está ocurriendo nada tan sumamente sofisticado como que confrontar la información que está recogiendo la cámara en ese momento con los datos del chip. O sea, de hecho, eso no está conectado prácticamente a nada. Vamos a decirlo así, no sé si tal cual. Pero está trabajando con la información de tu chip en tu pasaporte y está confrontando de que cuán cercano es todo eso a la información registrada de tu imagen. Y, por supuesto, si coincide también con tus huellas dactilares. Si todo eso da un ok, pues tienes una luz verde y pasas. Si hay algo que no cuadra o que no se identifica bien dentro del umbral de aceptación de los parámetros, pues te va a salir un rojo y vas a tener que ser controlado por un humano para que verifique que eres realmente tú.
Entonces, ¿esto es voluntario? Quiero decir, ¿tú puedes utilizar o ceder tus datos biométricos o si quieres un pasaporte, este va a ser el futuro y va a ser así?
No, no, el pasaporte ahora es así. ¿No? O sea,
ah, ya está.
Nadie te pregunta.
Nadie te pregunta, ¿no?
No, no, si tienes un pasaporte expedido en los últimos 5 años o 6 años, que tienen más o menos 10, que algunos tienen validez, pues, o sea, seguro que tu pasaporte es así. O sea, no hay opción, no te dan a elegir.
Claro.
Y, digamos que aquí está la garantía, entre comillas, de que esos datos forman parte de la base de datos de inteligencia del Estado, de la seguridad del Estado, con lo cual no viajarían, en teoría, a terceras partes, personas, empresas,
de acuerdo,
organizaciones que hicieran un uso malo de esto, ¿no?
O sea, digamos que esos datos quedan en la zona de seguridad. O sea,
sí.
no quedan almacenados en ninguna otra parte. Más que no, cuando quedaba almacenada una ficha tuya de identificación del DNI.
Sí, de hecho, o sea, si le quitamos la parte tecnológica, esa información ya existía en las bases de datos de la policía. La fotografía y las huellas siempre han estado ahí, por así decirlo. Lo único que se incorpora ahora es que eso ya viaja en un documento y está encriptado y que se puede acceder a él mediante las máquinas adecuadas.
Es alucinante. La pregunta que te voy a hacer ahora, casi para acabar, Enrique, es, como siempre hago, es dar un paso hacia adelante, un paso futurista. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso a todo esto?
Bueno, hay muchos pasos y uno de ellos los ha dado, por ejemplo, el gobierno holandés en el año 2017, que creó el pasaporte, que además, como una cosa ahora sí voluntaria, te pueden hacer el escáner del iris. El iris, la parte del ojo, que tenemos ahí la pupila, por así decirlo, la pupila no cambia con el tiempo, no cambia en absoluto. O sea, tal como nacimos con nuestro iris, ahí está el iris y seguirá así, ¿eh? No cambia de color, de forma, ni de nada. Siempre está igual. Con lo cual, si tú quieres, si eres holandés, te puedes añadir el iris a los datos biométricos, de tal forma que ahí la cosa va a ser, pero absolutamente rápida, porque tarda entre 1 y 2 segundos en leerte el iris, y compañías aéreas que utilicen ese sistema podrán dejar pasar a las personas simplemente con la lectura del iris, porque estará clarísimamente identificado que es ella y no otra persona.
Entiendo que el iris es como la huella digital, no es diferente en cada persona.
Es absolutamente único. Tu iris y mi iris son el tuyo, es tuyo, el mío es mío, y no hay ninguno que se parezca. Entonces, la identificación es total. Esto es, como digo, es voluntario todavía en el caso de Holanda, y además hacerte esa upgrade, esa actualización de tu pasaporte con ese dato, te cuesta, creo que son 90 euros,
¿Bo?
Y tienes que estar en una sesión de scanning que dura unos 15 minutos para que te hagan el escáner del iris. O sea que...
Caray. Bueno,
eso va en esa línea.
Bueno.
Claro. Proyectándolo más al futuro, pues vienen todas las distopías que nos podamos imaginar a partir de ahí.
Bueno, es la seguridad de los aeropuertos, ya lo sabemos, ya lo veíamos, la cosa va por ahí. Bueno, aeropuertos y todo lo que sea necesario en este caso para el pasaporte, ¿eh? Pues Enrique San Juan, director de la empresa Digital Community Internet, afincada en Barcelona. Oye, muchísimas gracias como siempre por estas explicaciones y por compartir tu sabiduría con nosotros.
Un placer, que vaya bien la vuelta.
Gracias. Igualmente, si estás de vacaciones. Bé, ja ho sabeu, aquesta és la qüestió, i és que la tecnologia, de mica en mica, les nostres dades serà pràcticament la nostra sang, en aquest cas, no? Una goteta de sang ja se't dirà molt de tots nosaltres, que ja ho fa. Que ja ho fa. Recordo que hi ha tests que poden detectar tipus de càncer des d'una gota de sang. Bé, és els pros i contres de la tecnologia. La tecnologia no és ni bona ni dolenta, ja sabeu que tot va en funció de com s'utilitza. El que sí podeu utilitzar bé, si sou fans de la carn, és la vostra panxa, el vostre estómac. Per què? Doncs perquè la Cabrera Barcelona són especialistes en carns argentines. Si sou amants de la carn, de la brasa, del foc, no podeu deixar passar l'oportunitat d'anar a gaudir de la Cabrera al carrer Diputació 239 de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya, carrer Diputació 239 de Barcelona, per viure aquesta passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 3230. 93 878 3230 és el telèfon de la Cabrera Barcelona. L'entranya, el llom alt, el llom baix, l'assat bandereta, el bifer de buit. Bé, ja ho sabeu, són aquestes carns. La Cabrera Barcelona és un de... La Cabrera en si mateixa, sense Barcelona, però la marca La Cabrera, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires i està creat pel xef Gastón Ribeira. Així que, si t'agrada la carn, La Cabrera, Barcelona. De seguida actualitzarem titulars de la jornada amb una notícia destacada. Aquesta no dimissió de Luis Rubiales, que ha anunciat que no pensa dimitir, com en principi s'esperava que avui dimitís, però no. Actualitzarem aquestes informacions en què ha quedat tot plegat amb el José Luis Gil i d'altres titulars de la jornada amb el Sergi Tor. I després parlarem de la dansa. Però dansa d'arrel tradicional. S'està celebrant la 41a edició del festival Es Dansa a les Preses, a Girona, i parlarem amb la directora del festival, Núria Freixas, sobretot parlant de com arriba tot això, de si hi ha un relleu generacional. I si quan parlem de dansa tradicional, d'arrel tradicional, estem parlant de que els joves estan per la labor de continuar tota aquesta feina de cara al futur, no?, de la dansa. No només parlarem de la nostra, quan parlem de dansa d'arrel tradicional, igual penseu que parlem de la sardana també, possiblement, no?, però parlem de danses d'arrels tradicionals d'arreu del món. I després rebem en aquest estudi a la Santa Carrillo. Santa Carrillo és una catalana, una hospitalenca que va decidir anar a viure per coses de la vida a Lituània. I allà, a Lituània, doncs s'ha enganxat a la música, una música que hi ha la seva passió. Una catalana a Lituània fent música. Parlarem de la seva vida, de la seva història, i la tindrem aquí amb nosaltres. De seguida, titulars, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo. Y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha el partidazo de COPE.
Este
este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyors horàries, de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. Actualitzem titulars amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Benvingut, bon dia, migdia.
Bon migdia. Pensava que avui començava pel senyor Gil, perquè l'actualitat del dia té nom propi. A més, jo crec que ja supera el que és l'actualitat esportiva, no?
Perquè sí, no, és que començaria amb el senyor José Luis Gil, però és que no està aquí encara. Vull dir que per això començo amb tu. M'has deixat al descobert la jugada, però bé, ja està.
Home, perquè avui tothom parla de Luis Rubiales,
sí,
no?
Sí, avui és la notícia. De fet, hem començat darrere amb la continuació d'aquesta roda de premsa quan ha anunciat aquest gir de guió que crec que ningú s'esperava, o poques persones s'esperaven, dient que no dimitia.
Bueno, tota la premsa deia ahir, tota la premsa esportiva que dimitia i s'havia d'esperar. Allò de no voy a dimitir, me semblava com... Jo soy espartaco, no?
No, a més, hi ha una cosa molt curiosa que he dit. Bé, demà m'aniré a jugar amb el meu equip de Motril, sense cap problema. Sí. Vull dir, demà segurament estaran totes mitjans. Mai han vist tantes càmeres de tele com veuran demà aquest camp de Motril. Mira, tinc aquí el José Luis Gil, si vols comencem amb ell.
No, ara anem ja a la meva feina.
Vale, ja, jo
bona tarda, disculpi'm el retard, però és que ja l'última hora de l'última hora de l'última hora.
Ja m'ho imagino.
No afecta a Rubiales, eh?
Ara l'actualitzarem.
Vale,
Sergi, com ho tenim avui en qüestions
de titulars? Anem a coses que ens afecten tots amb el temps, perquè estem a punt de passar del pla prealerta que estem per sequera al pla inuncat. Perquè a partir de la matinada del dissabte a diumenge se preveuen precipitacions molt importants a qualsevol punt de Catalunya. Algunes fins i tot se poden arribar fins als 100 litres, el que pot provocar inundacions. El dia d'avui és tranquil, no tan calorós com ahir, tot i que registrarem a 37-38 graus a Ponent i 32-33 a la costa, però a partir d'aquesta nit començarà a empitjorar el temps d'una manera radical. A la zona del Pirineu s'estendran les tempestes i, com dèiem, a la matinada del dissabte al diumenge pot haver-hi tempestes molt fortes, també fins i tota la costa i el prelitoral. Per això la Generalitat hores d'ara acaba d'activar el pla prealerta del Inuncat. En quant a l'estat de les carreteres, destaquem que a l'AP7 el problema és per circular de Montornès del Vallès fins a Montmeló, circulació amb retencions, també a la zona del Mollet del Vallès, direcció Girona, a la B20 a la Ronda de Barcelona, a la C31 a Hospitalet de Llobregat, direcció Castelldefels, i també tenim circulació amb retencions a les carreteres d'accés a la Costa Brava, concretament en de Cadaqués, i també la de Girona, de Junquera, direcció França. I avui parlarem al nostre informatiu del retorn a l'escola, que ja és aquí, molt a prop. El 6 de setembre els col·legis tornen a obrir pels alumnes d'infantil, primària i secundària. Tot puja. Els llibres de text pugen un 12%. El material escolar un 8%. El menjador escolar també puja a Catalunya 37 cèntims per àpat. Més de 300 euros de mitjana és el cost per les famílies que han de tornar a l'escola.
Carai, más de lo mismo. Pugen els preus.
Sí,
Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
Fins ara, i ara anem a l'estrella del dia.
Ah, sí, ara parlarem, eh? Però atenció, sobretot, i m'agradaria remarcar aquesta alerta perquè la previsió de tempestes importants, localment molt, molt, molt abundants, la previsió és que sigui costa central i nord de la costa central, encara que pot ploure abundantment a qualsevol punt de Catalunya. Així que molta alerta aquest cap de setmana.
Sobretot, no anar a les rieres.
Correcte.
El cotxe únicament si és estrictament obligatori i si hi ha una tempesta, doncs s'aturen perquè, 100 litres... significaria, doncs, si finalment hi ha aquesta previsió i s'acaba complint, problemes logístics importants.
Sergi Tor, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Fins ara, bon migdia.
Cuida't. Efectivament, la notícia esportiva, en aquest cas, del dia, és aquesta no dimissió de Luis Rubiales. José Luis Gil.
Doncs miri, per si queda algun despistat, eren les 12:25 del migdia quan a l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol passava això.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
Això és ja el penúltim episodi, perquè, clar, acció, reacció. Les reaccions estan ja multiplicant-se a xarxes socials des de tots cantons. En el seu discurs, Rubiales ha atacat molt durament Pablo Echenique, Yolanda Díaz, el sector Podemos. Doncs bé, tuit de Yolanda Díaz. Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El gobierno debe de actuar y tomar medidas urgentes. Rubiales no puede seguir en el cargo. Al president del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ja ha confirmat que porten el tema al Tribunal d'Arbitratge del Deporte. Recordem, aquesta via llarga, un cop Rubiales no dimiteix, denúncia davant del Tribunal d'Arbitratge del Deporte, sentència en contra de Rubiales del Tribunal d'Arbitratge del Deporte i, per tant, clau perquè el govern pugui destituir del seu càrrec Luis Rubiales, que fonamentalment ha dit que el tema del petó amb Jennifer Hermoso va ser un tema consentit i pactat.
Home,
Tic-tac, tic-tac, Jennifer Hermoso hauria de moure peça. Tic-tac, tic-tac.
Almenys, fins al que sabem ara, Jennifer Hermoso no crec que comparteixi aquestes declaracions.
Però haurà de tornar a moure peça, després de les paraules de Luis Rubiales, que ha dit que ja és el tema una campanya de persecució contra la seva gestió a càrrec del senyor Tebas i dels seus titelles. Ja ha confirmat, doncs, que continua Jorge Vilda al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol. 500.000 d'euros anuals. No sabem si bruts, nets, en quantes pagues. En resum, els penúltims, per no dir últims, capítols de Luis Rubiales a Esports Cope en el dia d'avui. He arribat 30 segons tard perquè ja és oficial la renovació de Ter Stegen pel Futbol Club Barcelona.
Home, una bona notícia.
Dues bones notícies. Dues, perquè primer, el guardameta alemany renova fins al 2028 i com que difereix el seu sou, segona bona notícia, el Barça ja pot inscriure a la Liga Iñaki Peña. Ja sap això del límit salarial, els diners...
Sí, sí.
Lo de Cancelo, que s'esperava entre ahir i avui. Haurem d'esperar. No arriba aquesta injecció econòmica que havia d'arribar de la nova palanca procedent d'Alemanya del Futbol Club Barcelona, i per tant, doncs, es ralentitza una mica l'operació de fitxatge de Joao Cancelo. A tot això, tenim futbol aquest cap de setmana. Villarreal Futbol Club Barcelona, Sevilla-Girona i a segona divisió Mirandés Espanyol i Andorra Amorebieta. A l'Espanyol, anem a veure qui juga de davant centre en Duba. Torna Puado, això sí, però ni Brightway ni Di Mata han treballat avui amb el grup. I escolti, en plana poliesportiva.
Sí.
Demà arrenca a Barcelona, 61 anys després, l'edició d'enguany de la Vuelta Ciclista a Espanya.
Però si cau l'aigua cada claure, cada caure, serà un inici remullat.
Vull recordar, a més de l'aigua, les restriccions de trànsit, les més importants a l'època contemporània que patirà Barcelona amb la sortida de la Vuelta. O sigui que els que sou, si queden a mans del cotxe a la ciutat condal, doncs que s'ho pensin una i una altra vegada.
Perquè... Cotxe aparcat.
Cotxe aparcat. Públic. En parlarem de tot això amb el Quique Iglesias, ja ens visitarà l'Eri Frade, el company que comandarà el dispositivo COPE per cobrir aquesta Vuelta Ciclista a Espanya. A més, arrenca també aquest cap de setmana el Mundial de Bàsquet. Atents, perquè seguirem també a COPE el camí que faci la selecció comandada per Sergio Scariolo.
Quan parlava de transport públic per moure's per Barcelona durant el dia de demà, que és quan arrenca aquesta volta ciclista, em refereixo principalment al metro, perquè el bus també, evidentment, patirà aquestes restriccions. Metro, bàsicament, o tren, Ferrocarrils de Generalitat o Renfe, si no fallen. Vull dir que cap problema.
O tram, perquè si no...
O tram. Escolta'm, gràcies, José Luis.
No, de veritat que plou ja?
No, encara no.
Ah, no.
Encara no. La previsió, ja et dic, la previsió està que comenci demà, però sobretot a partir de la tarda de dissabte i matí de diumenge. Aquí és on està previst que arribi el gruix de les pluges amb intensitat abundant o molt abundant.
M'està dient vostè una altra nit de calor.
Sí, avui no tanta, però tindrà calor, Bé, quan parlàvem de que les temperatures baixaran avui divendres, en parlem de que no passarem dels 40 graus. Tindrem 38, que cap problema.
Que alegria.
Que tinguis un bocat de setmana.
Igualment, senyor.
Cuida't,
Adeu.
I de seguida parlarem del festival És Dansa a les Preses, una nena edició del festival És Dansa a les Preses, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
¡Llegan los goles! es el tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cojo.
Edicions porten ja del festival És Dansa a les preses. Doncs arriba aquesta edició, precisament, a acabar diumenge, dia 27. Si la pluja ho permet, si no hi ha activitats a l'aire lliure, doncs veurem com estarà la situació, però això sí, la data prevista per al tancament d'aquesta 41a edició, doncs és el diumenge, dia 27. Parlem i tenim al telèfon la seva directora, la directora del festival És Dansa, la Núria Feixas. Núria, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
He dit a les festes i és a les presses, perdó, és Festival de les Presses. M'he menjat una R per aquí. Doncs 41 edicions de Festival d'Eix Dansa. Com s'organitza un festival de dansa d'arrel?
Triant propostes, no?, de que parteixin de l'arrel i fent que el públic vingui i participi d'elles, no? Tenim diverses línies de treball. No només és d'exhibició al festival, sinó que també un dels nostres lemes és ballar i fer ballar, i per tant tenim formació i tenim participació. Volem que el públic sigui partícip d'aquestes danses també i descobrir totes aquestes cultures que ens visiten o totes aquestes danses que tenim a casa nostra de manera participativa.
Quan considerem que una dansa és d'arrel tradicional? O sigui, em refereixo a quin mínim temps ha de tenir?
Una dansa d'arrel tradicional és la que s'ha ballat tota la vida en els pobles, no? Vull dir, són aquestes danses vives. Però no només això, és perquè les danses, el que busquem és veure aquests 360 graus de la dansa d'arrel. I per tant no només és veure aquella dansa viva pura dels pobles, de les poblacions d'arreu de Catalunya, del món, sinó de poder anar una mica més enllà i moltes vegades dansa contemporània, però que veu d'aquesta arrel per haver estat creada.
D'acord, seria una mena d'evolució, entendria.
Correcte, sí, sí.
És fins al dia 27 d'agost. Què hem vist fins ara i què ens queda per veure a les dansa?
Doncs fins ara el que hem estat fent és tota aquesta part més participativa, no? Tots aquests tallers que fem durant la setmana, que de fet s'acaben avui, i totes les nits participatives, que en diem nosaltres les nits des dansa, que ahir vam fer la darrera, i que són nits participatives on tot el públic s'aboca a ballar i conèixer les cultures que ens visiten d'arreu del món. I a partir d'ara el que hi ha és tota la part molt més exhibitiva del festival, amb descobrir les cultures, veure aquestes cultures a dalt l'escenari, i les restes de propostes, no? Propostes d'esbarts. Avui tenim dues propostes de dos esbarts. I després també espectacles a l'aire lliure, no? Estem a les preses, per tant, tenim tot un patrimoni natural que ens envolta, i també el posem en valor, per tant, fem un parell de propostes a la natura.
Una de les qüestions, Núria, per la supervivència de la dansa, la tradicional de totes, bàsicament, és els relleus generacionals. Hi ha interès de les noves generacions per la dansa d'arrel tradicional?
Sí, jo crec que sí. Les danses, el públic que tenim i la gent que hi participa és molt jove. Per tant, crec que sí que demostra que hi ha interès per part dels joves de conèixer tot el que és la dansa d'arrel.
I com s'estimula els joves per dir, ei, això pot ser interessant?
Jo penso que fem propostes de que s'hi sentin a gust, no? Moltes vegades potser una proposta divisiva no els crida tant l'atenció, però tota aquesta part molt més participativa de que vas allà i balles és molt més atractiu per ells. Per tant, és una manera de poder estirar tot aquest públic jove, a banda de que el festival, l'organització del festival és un planter molt, molt jove, no, diguem, i tots els voluntaris que fan possible el festival també, per tant, fa que el públic també sigui jove.
No està malament, a més, tenim una combinació perfecta ja a les preses per fer això. De fet, 41 edicions, és a dir, podem parlar de consolidació de, ja, de festival veterà i d'èxit.
Sí, sí, sí. Crec que és interessant haver arribat fins aquí, no?, també, i esperem que en siguin moltes més edicions.
Ja esteu preparant la següent o no?
Començarem. Un cop s'acaba una, anem per l'altra. Però sí, sí, és sense parar.
Per exemple, quantes nacionalitats ens han visitat aquest any?
Aquest any 5 nacionalitats diferents.
És a dir, que hem tingut danses per tot arreu, en tot cas, són 5, eh? Doncs fins al dia 27 gaudirem de tot això, d'aquestes danses d'arrel tradicional a les preses, aquesta 41a edició de les dansa. Núria Feixas, directora del festival, escolta, moltíssimes gràcies per haver-te la nostra trucada i felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta, cuida't, Núria.
Adéu, merci.
Gràcies a tu. Doncs això és una qüestió de cuidar patrimoni. En el fons estem parlant d'un patrimoni material, que tant en parlem. Bé, de seguida rebrem aquest estudi a la música, a la Sandra Carrillo, la cantautora Sandra Carrillo, i bàsicament parlarem no només de la seva música, sinó que parlarem de la seva vida. Parlarem de com una catalana acaba a Lituània, com una catalana a Lituània acaba funcionant en el món de la música, i parlarem del seu àlbum, si està més enfocat cap a Catalunya o Lituània, perquè ella viu allà. Ella està, penso, ara li preguntaré si... Penso que sí, que la residència seva està a Lituània, però ja li preguntaré, ara que la veig per aquí, de seguida. Però abans, estàs pensant en vendre el teu cotxe? Sí o no? No sé si ho sabeu, però les capitals catalanes són les que tenen l'impost de circulació més car de tot Espanya. Però bé, si voleu vendre el vostre... A part d'aquesta dada, si voleu vendre el vostre cotxe, atenció, perquè a Rècord Motor. Rècord Motor és el millor lloc per vendre-ho. Per què? Doncs perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Què has de fer? Doncs entrar a la web recordmotor.com. amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe. Què passarà després? Doncs que es posaran en contacte amb tu per finalitzar aquest procés, no?, de compra-venta. A més, després de la taxació i demés, si dius que vens de part de Cope Catalunya, doncs et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Així de clar. Recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que els nanos de Rècord facin la resta. I de seguida parlem de Catalanes por el Mundo, aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De triple acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgazante. garrafa de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya va siendo hora, llegó el momento de pasar página, vivir sin lamento, dejarme de tanto sufrimiento. Presiento que contigo yo cambio, te cuento que me cansé de tanto drama, vivir una telenovela llorando en la cama, cama la...
Parlem de música i parlem exactament amb amb la Sandra Carrillo, que el tenim aquí avui. Qui és Sandra Carrillo? Doncs d'entrada la presentem. Com estàs, Sandra?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Bon dia, benvinguda. D'entrada, tu quan vas començar en això del món de la música? Perquè tu comences a l'Hospitalet, sí. Coros de gospel, tot això, i a partir d'aquí, no sé si el cuc de la música comença a florir i a néixer.
Sí, bueno, en realitat la música és algo que sempre m'ha agradat i sempre he portat molt a dins, així que ha sigut una mica intermitent, no? Com que, bueno, sempre he cantat. Quan estava allà a l'institut ja teníem, a vegades fèiem algun concert... I després doncs, potser ho vaig deixar una mica córrer. Després vaig començar ja amb el cor de gospel de l'Hospitalet, el New Gospel.
Sí.
Vaig estar una temporadeta cantant com a corista, a vegades també cantava com a vocalista. Després vaig començar a tocar per bars amb un guitarrista. I així vaig anar fent una miqueta, però podríem dir que... vaig començar a fer un treball més professional ja a Lituània, quan vaig arribar a Lituània.
Bé, el cas és que com acabes a Lituània? Perquè comences a l'Hospitalet i com acabes? No, la vida t'ha de donar voltes, però com acabes a Lituània i fent música?
Pues,
perquè
mira...
tu vas anar a Lituània a fer música o el cas és que quan vas arribar a Lituània es va presentar el fet de fer música?
Exactament, exactament. No tenia plan de fer música a Lituània. En realitat anava a fer només un voluntariat que anava amb un programa Erasmus i que estava 8 mesos i ja està. El que passa que com jo sempre he volgut fer música, clar, vaig arribar allà i dic, ostres, vaig intentar trobar un guitarrista per seguir fent el que ja estava fent aquí a Barcelona, no? Simplement cantar bars i cantar una mica de tot i ja està, no? No tenia aspiracions més grans, evidentment.
Sí, ja tu ho feies més a més, em sembla que em parles una mica més com a hobby i com a entreteniment, com a amor a la música en
bueno,
principi...
potser no veia la possibilitat de fer-ho. O sigui, en realitat sempre ho he volgut fer com alguna feina seriosa, el que passa que potser en aquell moment no va sortir l'oportunitat de fer-ho, no? I a Lituània pues, em va sortir aquesta oportunitat. Aleshores va ser algo que no buscava. Jo vaig anar a Lituània a fer un voluntariat i vaig dir, bueno, vull seguir fent música, em busco un guitarrista. No em vaig trobar mai un guitarrista perquè no tenen cultura de guitarra, però em vaig trobar un grup de 6 persones a fer música.
Pues avui en dia sembla que és una qüestió capdalt, no? Sobretot en qüestions de músiques i qüestions d'aquestes, com forma la promoció, les xarxes socials són...
Exacte, exacte. Jo fa... pues d'això que fa un any o dos que ja he començat a publicar més i a fer-la servir, i la veritat és que ajuda, perquè durant molts anys jo estava fent concerts i vaig fer concerts i festes privades, vaig fer festes privades per gent a Lituània que és gent popular o que són artistes o que són influencers o que són això i allà, i mai se'm va ocórrer fer una foto amb ells, mai. Perquè, ai, és que li demanaré una foto i aquesta persona és molt popular a Lituània, surt a la tele i tal, i es pensarà que jo què sé, que... jo què sé, i doncs no ho feia, molt malament. Aleshores, me'n vaig adonar compte després, perquè dic, ostres, és que conec aquesta gent, estic fent concerts per aquesta gent, i després, al cap d'uns anys, m'animo a fer la foto i comença a escriure, oh, tothom, oh, però si tu coneixes aquella... que... pues sí, pues potser fa un parell d'anys que els coneixo.
I escolta, la teva idea de presentar l'àlbum, de fer el treball de futur i tal, està més enfocat cap a Catalunya, cap a Espanya o cap a Lituània?
Pues és una molt bona pregunta.
On tenim la base?
És molt bona pregunta. La veritat que és el meu primer treball i com a primer treball estic intentant fer-lo conèixer a Lituània, però al final per mi és un honor estar aquí, vull dir, aquesta és la meva terra, i evidentment pues que jo pugui fer feina a Lituània és una cosa molt guai, però que tu tornis a casa i que puguis fer alguna cosa també és molt guai. Així que estic enfocada en fer-ho popular a Lituània, però també aquí, vull dir, si es presenta l'oportunitat, benvinguda sigui.
Diuen, hi ha una dita que diu que ningú és profeta a la seva terra.
Sí.
On ho trobes més difícil?
Pues, aviam, jo com et dic, a Lituània m'ha sortit una oportunitat que no m'ha sortit aquí per al simple fet de que allà era exòtica. Aquesta és la realitat. Al final jo crec que un artista sempre s'ha de diferenciar.
És un punt exòtic mediterrani, no?
Clar, clar. Però per què? Perquè era diferent. Al final tots els artistes han de buscar això...
Aquest punt diferencial, aquest punt de, sí.
Que siguis diferent als altres. I estar a Lituània em va ajudar a trobar la meva diferència, que és el que jo podia fer. A partir d'aquí és com un laboratori, no? Tu vas fent i vas tocant ingredients i bueno, i ja està. Ara estic en un punt... Fixa't, durant tot aquest temps que he cantat, he fet versions, covers, no? He tingut feina, he trobat feina, però ara estic en un punt en el que jo vull fer les meves cançons. No només segueixo fent covers,
sí, sí, sí.
Però jo vull fer les meves
clar,
cançons.
Clar, no, normal, no? Sí.
Clar, aleshores aquest punt ja és una mica més difícil, perquè ja aquí competim tots,
clar.
Artistes lituans o artistes estrangers. És una altra liga.
Ja, ja, ja.
I aquí igual...
I què vols transmetre amb la teva música? Quan tu fas un àlbum i fas les composicions de les teves cançons, què vols transmetre? I en quin idioma?
De moment en castellà.
Castellà.
Em plantejava fer una cançó... estic produint a Lituània...
I tu creus que, per exemple, a Lituània el castellà entrarà bé?
Bueno, els agrada molt.
Sí?
Sí, els agrada molt. Troben que el castellà és una llengua... molt interessant,
exòtica,
molt passional, exòtica.
Sí.
La idea de l'àlbum que tinc és una idea conceptual de canvi. Aleshores, totes les cançons, encara que tinguin una història diferent, transmeteixen un canvi, una circumstància, una experiència que et fa replantejar-te les coses. És la idea de l'àlbum.
Ets una emprenedora?
Sí, podríem dir.
Musical. Cultural,
sí.
En aquest cas, però emprenedora, en aquest cas, eh?
Tots els artistes independents ho són.
Ara estàs aquí de Catalunya de vacances, però tu on vius? A Lituània?
Sí, a Vilnius.
A Vilnius. I tornaràs cap allà, en aquest cas, en breu.
Demà al matí.
Encara són les White Nights, allà? Perquè com portes l'horari? Perquè això que estigui un país tan al nord, amb horaris solars tan estranys, a vegades,
sí.
White Nights i coses d'aquestes que
no, White Nights
els mediterranis no acabem d'entendre del tot...
Mira, nosaltres tenim molt poc sol a l'hivern, aleshores hem de recuperar la llum a l'estiu.
Ja.
D'alguna manera,
sí,
no?
Sí.
No, bueno, ara ja millor. Crec que és a mitjans de juliol que n'hi ha llum fins a les 12 de la nit.
És una bogeria, allò. Jo...
Bueno, està guai. Està guai. Disfrutem el sol al màxim.
Sí, sí. No, endavant. Sí,
però
hem de
tampoc és una llum massa clara, vull dir... És de dia... però no és de nit, és una cosa
sí.
Entre mitja.
És igual, sigui com sigui, no et pots queixar. Si estàs allà és el que toca per situació geogràfica, i ja
sí,
està.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, escolta'm, que hi hagi molt d'èxit amb la teva carrera, amb aquest emprenedoria musical, tant a Lituània després que aquí, que ho gaudeixis molt, eh? I felicitat, perquè ser emprenedora musical, a Lituània no ho sé, o aquí, doncs és un bon exemple que ens estàs donant, eh? Una abraçada molt
moltes
forta, Sandra.
Moltes gràcies.
Sandra Carrillo, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Cuida't molt.
El Barça visita un gran equip i un gran escenari. I ho viurem amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísimo de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
a punt d'arribar a les dues del migdia. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda de divendres i un millor cap de setmana.